Tenim el cor en un puny i també un puny que crida justícia. Comencem el programa amb l'eco de les declaracions del cas Pellicó, el macrojudici al marit de la francesa Gisèle Pellicó i 50 acusats més de violar-la durant 10 anys sota els efectes dels somnífers. Com ja hem dit molts cops en aquest programa, el judici pel cas de Gisèle Pellicó no només serveix per denunciar la barbàrie i infàmia que ha viscut aquesta dona, sinó també i sobretot per posar en evidència que una bona colla d'homes creuen que les dones som un tros de carn que servim per satisfer les seves necessitats o la seva bogeria. Avui s'ha tornat a demostrar. Tots han negat haver-la violat, només un ho ha reconegut. També avui han declarat els fills del matrimoni, que no havien parlat mai encara, tres fills que s'han encarat al seu pare per tornar-li a recordar que la vergonya ha de canviar de bàndol. En parlem al programa d'avui.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Le corps satiné qui fuse sous les bras, comme il est tard. Nous brodons des flammes sur le ciel souffrant, sur l'envers du décor.
Ens agraden les dones que tenen coses a dir, ens agraden les franceses amb ganes de cridar i de revoltar-se com aquesta, la Brigitte Fontaine, que acaba de treure segon disc amb 85 anys. I acaba de treure aquest disc meravellós que es diu Pick Up. És una artista francesa que ha fet de tot, ha estat en el món underground i que no té por ni recança de treure un disc amb aquesta edat. Diu en aquesta cançó, tinc 3 anys i 20.000. Avui parlarem també de bellesa amb B baixa, amb l'Elisenda Pineda, de com algunes dones viuen això de fer-se grans, però abans, sense esperar més, anem a Avinyó per parlar amb la periodista Letícia Fuentes, periodista freelance, que està seguint el judici del cas Pellicó i tenim ganes doncs, de preguntar-li com ha estat, perquè m'imagino que molt dur. Letícia, bona nit, com estàs?
Bona nit, com esteu?
Què tal? Com ha anat el judici d'avui?
Bueno, ha sigut un dia especialment emotiu perquè és la primera vegada que els dos fills homes de Gisèle Pellicó i Dominique parlaven en aquest judici. Ja ho va fer al principi de tot la seva filla Caroline, però no ho havien fet els nois. I ha sigut molt emotiu veure entrar a Gisèle amb els seus tres fills en el Tribunal d'Avinyó per enfrontar-se a Dominique Pellicó. No li diuen pare, no volen parlar d'ell com a pare. De fet, David, un dels fills, s'ha dirigit a ell com un diable i ha dit que mai, mai, mai reconeixerà a Dominique com el seu pare, que des de novembre del 2020 per ell ha mort un pare i un avi, perquè de fet també ja planeja sobre Dominique el dubte de si també va abusar dels seus nets i de la seva filla, Caroline. Ha sigut un dia molt emotiu, com us deia. De fet, a la sala del costat, la sala annexa on està el públic, hi ha hagut gent que no ha pogut aguantar les llàgrimes i ha tingut que sortir. No tant per el que han explicat explícitament, sinó per l'emoció, la manera que han explicat, perquè ens han fet viure... Bueno, ens han apropat aquest dolor de fills que, de fet, ens han preguntat i han deixat la pregunta a l'aire a la sala del tribunal de si algun dia, com a fills, podran reconstruir-se de tot aquest dolor que han viscut i, sobretot, si algun dia podran recuperar a la seva mare, que la van perdre també el novembre de 2020, quan es van assabentar de tota aquesta barbàrie.
És molt interessant això que dius, perquè evidentment és normal i és lògic que s'hagi parlat molt de Gisèle, però clar, la violència contra les dones té unes conseqüències contra tota la família, no? I d'això a vegades no en som tan conscients, ens pensem que l'única víctima és la dona, oi?
Sí, de fet, la seva filla, Caroline, va escriure un llibre i en el llibre ho explica molt bé, no? Ella, lamentablement, no està reconeguda com una víctima dins d'aquest procés judicial. De fet, ella es reconeix com una víctima no reconeguda de submissió química perquè, bueno, hi ha molts indicis de que ella també va ser drogada i violada pel seu pare. Però, bueno, en el llibre també explica, no?, que, com dèiem abans, que al novembre de 2020, quan van rebre la trucada de la seva mare explicant-los que, bueno, pues que el que havia passat, van perdre una mare. I, de fet, avui David explicava, i ha sigut molt explícit...
David
que
és un dels fills, ja, Letícia?
Sí, exacte.
Que tu ja els coneixes a tots, però...
Sí, perdoneu. Sí, David és el fill gran de Giselle i Dominique, i ens ha explicat d'una manera tan explícita que ens ha fet viatjar fins aquell dia. Explicava que ell, quan va arribar a Mazan a recollir la seva mare per emportar-se-la a París, es va trobar una dona que portava dos maletes, el seu gos, i a les dues maletes estava tota la seva vida, i que un dia per l'altre la seva vida havia canviat, i que es va trobar una dona que no la reconeixia com a mare, però, bueno, una dona que era molt enèrgica, amb molta vitalitat, de cop i volta era una dona desorientada, fràgil, i això ens ha topat molt, perquè, clar, sí que ens hem trobat uns fills, han plorat molt declarant, però sobretot uns fills que no només han perdut un pare, perquè es troben davant d'un dels majors depredadors sexuals de França dels últims anys, sinó també una mare.
Demà serà el torn dels pares, de Dominique, justament, i de Giselle Pellicot, a qui sentirem per última vegada en aquest judici i que tancaran ja els interrogatoris després de 2 mesos. I anem cap a la sentència.
Sí, demà es tanca la primera part d'aquest judici, de la part de les declaracions. Demà serà l'últim acusat que declararà només pel matí, perquè falta que declari i respongui a les preguntes dels advocats, i després serà el torn de Giselle Pellicot i Dominique Pellicot. En principi, el que ens havien dit els advocats de Giselle és que ella estava molt cansada de venir fins aquí, fins a Avignon, de respondre a les preguntes, d'escoltar les barbàries de tots aquests violadors, i que segurament no voldria parlar a Giselle aquests dies. Però avui el president del tribunal li ha preguntat a Giselle, i Giselle, molt convençuda, de fet, i fins i tot enfadada, després d'escoltar els seus fills plorar i demés, ha dit que sí que vol parlar, i que vol parlar primer que Dominique Pellicot. Llavors, demà
no sabem,
veurem
de
què passa.
De veritat que no sé d'on treu la força aquesta dona. És un exemple. Nosaltres, aquest programa, Les Dones i els Dies, tenim pensat el dia de la sentència anar al judici i estar amb tu i amb moltes altres persones que ens puguin explicar què ha passat, perquè crec que aquest judici canviarà la història, com a mínim, de veure la violència contra les dones. Moltíssimes gràcies, Letícia Fuentes. Demà tornem a parlar, a veure com ha anat tot això, perquè necessitem explicar-ho i necessitem sobretot entendre-ho. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins demà.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies.
Venim del món de Giselle Pellicot i el que ens vindrà ara no és gaire més fàcil, i aquesta música ens porta també una mica en aquesta situació d'una cosa també que has viscut i que no et pots treure de sobre, no? D'alguna manera és com aquesta mena de soroll que es repeteix, que es repeteix, que es repeteix dins, que també és una mica el que segurament ens pot explicar la Marina Guiu, il·lustradora, actriu, té 34 anys i de petita va patir abusos. Com estàs?
Bé.
Bé, ara bé, no? Ara bé, sí. Perquè has pogut explicar la teva història, sí. Amb una obra de teatre, que és un monòleg. Uh-huh. Es calcula que un de cada 5 infants i adolescents pateixen violència sexual. Avui em deies, vinc d'un institut, no? Sí. De fer aquesta obra, d'explicar-li a gent. Són casos que sovint difícils de detectar, uh-huh, i que moltes vegades no tenen la comprensió que haurien de tenir al voltant, perquè no sabem enfrontar-nos-hi. Com el 90% dels casos... En el teu cas, també, quan et va passar no ho vas fer públic, uh-huh, fins que vas ser adulta, uh-huh, i la causa ja havia prescrit, tot i així vas decidir anar a judici, uh-huh, però el teatre t'ha ajudat a treure el que tenies dins, i ara podem veure aquests dies un monòleg, que ja s'ha vist a Lleida, que ets de les comarques, sí, d'on ets tu, però que ara s'està veient a Barcelona i que podem anar a veure als centres cívics de Barcelona i Rodalides, després direm quins. Uh-huh. Es diu La Muda, aquest monòleg.
Sí.
La muda és perquè durant molt temps no vas poder parlar.
Exacte, sí, sí. És com m'he sentit jo durant molts anys, no? Al final, la sensació de que de sobte la teva veu no existeix, de que t'han robat la veu, t'han robat la identitat, t'han robat l'espai, I jo relacionava molt amb un dolor aquí a la gola, al pit, a l'esternó. El no poder expressar res perquè t'han anul·lat de sobte.
Això va passar quan eres molt petita,
sí.
Quan tenies 9 i 10 anys.
Aproximadament, sí, no ho sé.
I què passa amb aquests casos? És a dir, o amb el teu? És a dir, o esborres perquè has de sobreviure? Fas veure que no t'està passant a tu? Et dissocies?
Com a tots els casos d'agressions sexuals, hi ha un punt que tu necessites... O sigui, la vida et demana que continuïs. Siguis una nena, siguis un adolescent, siguis una adulta. Llavors, busques eines per seguir endavant. I també, o sigui, això em serveix per treure una mica l'estigma aquest de que les víctimes, quan pateixen una agressió, ho han de mostrar de cara a la galeria. No.
Sí, no es pot ser...
No.
No es pot ser la víctima que ens demanen que siguem, no? Hem de ser la víctima que podem ser, no?
Exacte,
en cada moment.
Exacte. I en els nens i les nenes, evidentment que hi ha pinzellades i que es pot detectar, i crec que com més es parla d'això, més eines se'ls dona als pares, als educadors, als mestres, a tota la xarxa que envolta els nens, no? I sí, fas el que sigui per tirar endavant.
En aquest cas era una persona, tu vivies en un poble de Lleida, era una persona que era un amic de la família,
sí,
una persona
amic.
Que entrava i sortia molt de casa teva, hi havia total confiança, no? En aquell moment, tu entenies el que estava passant?
No. Sí, saps que és algo que no és normal perquè no hi és al teu dia a dia, però... és algo que després et continua passant, inclús tenint eines per detectar-ho, perquè es juga amb una impunitat i amb una situació de poder en el que tu potser el teu cos sap que hi ha algo que no està bé.
Però calles per la por,
no?
Suposo que
sí.
També devia amenaçar o et devia dir no digui res o...
No em deia res, però jo ho sabia. I ell ho sabia, que no
el que passa que sabia també que era molt difícil que tu poguessis explicar a casa, no?
Clar, al final uns pares no deixen entrar amb una persona a casa que saben que és un agressor, ni en una escola ni en lloc. Llavors aquestes persones juguen amb una impunitat i amb una xarxa que els protegeix, no? Llavors no fa falta que... Casos n'hi ha milions, però no fa falta que diguin res perquè saben que no ho diràs, perquè ets un ésser indefens. Tinguis 9 anys, 10, 11, els que siguin.
Els abusos, i ho expliques en aquesta obra de la muda, et van afectar molt la teva relació amb el cos, la teva relació amb les parelles que després has tingut, la teva relació amb l'amor, amb la vida, no?
Clar, al final... m'agrada marcar que no és algo que em defineix, però sí és algo que m'ha passat i que ho porto. Avui ho parlava amb les noies i els nois de l'institut que hem fet el bolo, no? Hi ha moltes coses que em defineixen a mi, com a Marina, com a persona al món, i he de conviure amb això, però no em defineix. No em defineix ni com a víctima, ni com a supervivent, ni com a persona. Però sí que et canvia el com estàs al món. De sobte no saps on estan els teus límits, no saps com és una forma sana de relacionar-te, ja sigui amb amigues, amb amics, amb homes, amb dones, amb la sexualitat, amb el teu cos. Això també és molt important, l'educació sexual, per tu... saber identificar.
I clar, tu m'imagino que ho vas explicar als teus pares ja quan eres gran,
sí.
No? Quan eres adulta, però m'imagino que potser ells tampoc tenien les eines per detectar-ho.
Clar,
no?
Que no. Ara, bueno, no sé, desconec com s'estan fent els procediments a les escoles, però el fet d'anar-hi parlant dona més eines als pares i als mestres, no?, per tractar-ho, però els meus pares, evidentment, no tenien eines per fer res amb aquella informació. No els hi puc dir.
No els pots culpabilitzar.
No, jo mai. O sigui, jo sóc... sols hi ha un culpable.
Però quan ho vas fer públic,
sí.
Quina va ser la... Què vas trobar a l'altra banda? La gent et va creure? No et va creure?
Hi ha hagut de tot. O sigui, jo sóc una afortunada que els meus pares sempre m'han donat els temps que jo he necessitat, m'han donat suport i s'ha fet el que jo he volgut i he necessitat. Hi ha hagut gent que no m'ha cregut. No és el meu problema, o sigui, és molt trist i quan ho assimiles dius, vale...
I quan ho fas públic? Quan decideixes fer-ho públic?
2021 jo ho faig públic. Prèviament havia posat la denúncia.
Fa 3 anys, eh? I a qui li expliques per primer cop?
Primer ho vaig explicar a la meva primera parella. Però d'allí fins a denunciar van passar temps i jo necessitava denunciar-ho perquè jo em veia en una xarxa que m'apoyava i pensava, vale, si tinc aquesta eina que em posa la societat, la utilitzaré, tot i saber que estava prescrit, però jo ho necessitava fer-ho d'aquesta manera. Però remarco que és molt important sentir-te acompanyada per passar per un procés judicial, perquè si no, és tremendo. Jo no recomano denunciar si no et veus amb cor, si no tens una xarxa que et dona suport. I després...
Perquè el procés és molt, molt llarg, et posa molt en dubte...
Sí.
Perquè...
En el meu cas no va ser llarg, perquè ja sabia que estava prescrit, però, ostres, fer-ho sola, explicar-li a una advocada, explicar-li a un mosso, que et facin preguntes... és algo que si ho has de conservar tu sola és que t'ha d'explotar en algun lloc. Llavors, quan ho expliques, estàs donant part del teu pes a altres persones, que per algo hi són aquestes persones, no? Per acompanyar-te en aquest pes.
I vas fer-ho públic després, el teu cas, a través de xarxes.
Sí.
I també moltes dones, que ara això ens ressona, en aquests dies, moltes dones et van escriure't explicant els seus testimonis.
Sí, sí.
I això va ser gairebé tan important o més que el judici, o com ho vas viure?
Per mi va ser molt important, perquè, clar, de sobte em sentia molt acompanyada i sentia que totes aquestes persones havien trobat en mi un espai segur per dir la seva. La gran majoria ho tenien prescrit, no ho havien explicat mai, i per mi era com, que bé, el meu cas no ha anat més enllà, però he aconseguit que totes aquestes persones tinguin un espai.
Clar, el teu cas no va anar molt més enllà,
no.
Però es va cridar aquesta persona al judici?
No.
No va arribar ni
no,
en això.
No. Fins on jo sé de termes legals, quan algo està prescrit, és que ni tan sols s'investiga. Potser m'estic equivocant amb les paraules,
sí, sí,
però
sí.
No es va ni investigar. Sí.
Però tu aquesta persona segueixes veient-la o segueixes sabent coses d'ell?
Sí, sí, el veig. Uh-huh. El veig i, almenys ja no parto la mirada perquè no l'he de partar. Jo abans canviava per on anava pel poble i jo ja no ho faig perquè jo no he de canviar.
Aquest home és avi ara, no? M'han dit. Com ho vius, això?
Prefereixo no pensar en això. Ja vaig pensar durant molt temps en la seva família. No em pertoca a mi. Va ser com, no puc carregar més pes, jo. Ho sento molt. Ho faré per mi.
I en un poble petit de Lleida, com és el teu cas, també l'entorn, és a dir, com es viu tot això? Perquè de sobte m'imagino que les coses s'acaben parlant i s'acaben dient, no?
Uh-huh.
O sigui, tu pots fer callar potser el judici o que no hi hagi judici, però uh-huh. Al carrer la gent parla.
Sí.
I això com ha anat, això?
A veure, per part de tots els pares joves, molt bé, perquè... O sigui, molt bé, perquè ja són conscients. I estic contenta d'això. No fa falta que em vinguin a dir res. Però hi ha hagut persones que no... Que suposo que es pensen que m'ho he inventat. No ho sé, és que no ho sé. Hi ha hagut de tot.
Tot i així, tot aquest procés, l'obra de teatre, tot això que has necessitat per poder treballar-ho i per poder viure-ho, tot això ha estat positiu, podríem dir, no?
Ah, sí, sí, sí. El fet de fer l'obra, per mi, és la meva denúncia. És la meva manera de denunciar i de cada vegada que surto a l'escenari dir no és culpa meva, el pes el portes tu, no vull portar més aquest pes, i per mi és això, un descarregar-me una mica més cada dia, a mi i totes les persones que m'han escrit durant aquests anys.
I estava pensant, aquests dies, no sé si has vist el documental de Tamayo, potser ara t'estic, de Carles Tamayo, que és un documental de Netflix, que no. S'ha vist moltíssim,
no.
Sobre pedofília.
Ostres, no.
No, et volia saber què n'opinaves, eh?
No.
Perquè a vegades també l'aproximació a quan es parla d'aquestes coses no sempre és el lloc delicat o el lloc que necessiteu les persones que heu viscut això, no? Mm. Però bé, és igual,
no,
deixeu-ho estar. No passa res. El que sí que en l'obra parles molt de fàstic, parles molt de por, parles molt de ràbia. Mm-hmm. Aquests són els sentiments que més afloraven
en
tot aquest procés?
Sí, sí. Jo la ràbia sempre l'havia tingut com algo dolent, no? No t'enfadis. Bueno, és algo que ens diuen molt a les dones, no?
Sí,
no t'enfadis.
Ens diuen molt a les dones, no t'enfadis. No?
Exagerada. Quan t'enfades estàs lletges. Perdona. Tinc tot el dret del món a enfadar-me amb tot el que tinc a dins i tot el que porto a sobre. Ostres, com no enfadar-me, no? I jo he utilitzat aquesta ràbia. La setmana passada, en un altre institut, un dels nois me preguntava que com es controlava aquesta ràbia. És que no s'ha de controlar. És totalment necessària i treballar des d'allí. Jo he treballat des d'allí. Per treure-ho tot i construir el que estic construint. I a través de la ràbia he aconseguit una xarxa d'amigues i de dones fantàstiques.
I homes també, o no? O s'han mantingut a part amb aquest camí? És a dir, perquè m'agradaria pensar que això, que el que expliques a la muda impel·leix a tothom, a homes i a dones, no?
Sí. He ampliat la meva xarxa d'amigues. Uh-huh. Els amics homes que tinc, els tinc. No tinc cap queixa de cap amic. Però m'he anat trobant homes que... amb algun comentari... O que et pregunten de més, que és un...
Que vols dir que et pregunten detalls?
Clar, és que quan una persona explica algo, per què necessites tu saber més? I no m'he trobat a cap dona que m'hagi qüestionat, que m'hagi preguntat de més. Bueno.
Escolta, si volen saber, si volen conèixer la història, la millor manera de fer-ho és anar a veure aquesta obra de la Muda. La podeu veure aquest divendres, aquest dissabte i el dilluns. Divendres i dissabte al Centre Cívic Urgell de Barcelona, al Centre Cívic Casa Groga, i el dilluns a Sant Quirze del Vallès. Mm-hmm. Tot això a les 7 de la tarda.
Sí.
Vaja, que podeu veure aquesta obra de la Muda tan important a la patronal, a Sant Quirze del Vallès, que no ho he dit, i que jo crec que pot ajudar a molta gent a començar a parlar i a dir el que té dins, no? I això jo crec que, m'imagino que amb aquesta part tu estàs acabant de fer tot el teu procés, no?
Bueno, al final el veure les persones quan estan vivint l'obra, jo moltes vegades no els veig, però a vegades sí que els veig i és dur, però a vegades és molt bonic, perquè es crea una unió entre tothom i és bonic quan et venen i t'expliquen les seves coses i com es senten.
Creus que ho has superat del tot o creus que és una cosa que sempre d'alguna manera t'acompanyarà?
És que superar, no sé si és la paraula, és algo amb el que jo hi convisc i ara puc parlar-ne. I crec que és aquesta la diferència de quan pots parlar-ne i quan no. Jo en puc parlar ara i no em fa mal parlar-ne, per molt que sigui pesat, per molt que no m'apeteix a mi sortir a l'escenari. Però quan hi soc, bé.
Has trobat el teu lloc, no?, per poder-ho explicar.
Sí, sí, sí.
Doncs Marina Guiu, moltíssimes gràcies. Merci. Per venir a explicar-nos tot això, per gràcies. La teva sinceritat, per la teva generositat, i gràcies. Veieu La Muda, que és aquesta obra que emociona i que fa parlar. Moltíssimes gràcies. Merci. Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
mi em canta el cor quan tinc la Sherman aquí al costat. Com estàs?
Hola,
Maria
tal?
Rovira, Sherman, oia Sherman, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí un altre cop.
Parlant de cinema, eh?
Parlant de cinema.
Saps que tens molts fans, eh? La setmana passada parlant dels pàjaros, dels moixons, dels ocells, de Hitchcock. I, escolta, una de mails i una de fans allà plorant per les cantonades perquè ens encanta la Sherman parlant de cinema i vaja.
Ja, a mi em fa molt feliç, a mi em fa molt feliç, la veritat, també. Mira, l'últim dia vam parlar dels ocells de Hitchcock i avui et parlaré de Jean Dillman, la mestressa de casa del cinema. La pel·lícula és de Chantal Akerman i es diu Jean Dillman, número 23, Moll del Comerç, 1080, Brussel·les, que és l'adreça
de la protagonista. Tot el títol, eh?
Sí, no l'he dit en francès perquè no volia ensopegar-me i que m'haguessin de reanimar. I perquè no, no sé francès.
Roll de Comerç.
Sí, sí, per això la gent acostuma a dir Jean Dillman i tothom ho pilla. És una pel·lícula de l'any 75, any en què Catalunya sonava el viatge a Itaca i els taps del cava rebotaven per les parets per la mort de Franco. Doncs un ambient menys festiu regnava a Cala Jean.
Doncs parlarem d'aquesta dona, però si teniu ganes de veure-la i no l'heu vista, que us la recomanem moltíssim, que ara parlarem perquè és tan guai aquesta pel·li, està Filmin, per exemple.
Sí,
no
sí,
sé si
tant.
Està en altres plataformes, però a Filmin hi és.
A Filmin hi és, confirmem.
Doncs escolta, l'hem vist, no? Tu i jo,
sí,
ens encanta.
Sí.
I parlem una mica de què va aquesta història, però recordeu que fins fa, no res, fins fa dos dies, dos dies, potser tres ja, el 24 de setembre a la Filmoteca de Catalunya es va poder veure, i nosaltres ja sabeu que tenim a la Filmoteca com aquí sponsor de l'amiga Maria Rovira, i regalem entrades per la Filmo, una tote bag, una llibreta i una ampolla reutilitzable a l'oient guapo, guapa, sexy, queer, guape, el guapi, el que vulgueu, que en respongui a quina pregunta?
Doncs mira, com que Jean Dillman va ser considerada la millor pel·lícula de la història l'any 2022, després us ho explicarem millor, truqueu al 93-201-7474 i digueu-nos quina és la vostra millor pel·lícula de la història. Sabent que no n'hi ha una, sabent que és absurd també preguntar, vull dir, quina és la millor, evidentment, no n'hi ha només una, però quina és la vostra, no?
Quina és la teva?
És que jo ja ho vaig dir, a mi l'home que va matar Liberty Valance crec que la veuria cada dia.
Doncs mira, jo en tinc moltes de preferides, però aquest cap de setmana he vist El turista accidental i si no l'heu vista us la recomano moltíssim.
Ah, mira, jo no l'he vista. On es pot veure?
Ai, a Filmin també.
Ah, mira, és que allà està tot.
És que està tot. Escolta, Jean Dillman, qui és aquesta senyora? Què li passa?
I... doncs mira, a veure, a Jean Dillman són 3 hores i 21 minuts.
Comptades, de rellotge.
Comptades de la rutina d'una mestressa de casa al llarg de 3 dies. Llavors hi ha alguna sortida a l'exterior per encàrrecs o per fer un cafè sola, però l'espai principal és el domèstic. Montse, gestos mecànics repetitius, poc so, sense moviments de càmera, plans fixos, il·lusió de temps real, minimalisme absolut, tota la banda sonora és diegètica, que vol dir que pertany a la narració, és a dir, que si sentim una cançó és perquè l'estan escoltant a la ràdio, diguem-ne, no hi ha sons externs.
Ho estàs venent fatal, te n'adones, no? Vull dir,
sí,
que hi ha
però...
algú que pot dir, quin pal, 3 hores i 20 d'una senyora trencant carxofes.
Clar, però és que és una proposta salvatge, la de Chantal Akerman, i per això interessa, no? Perquè si fos un curtmetratge de 5 minuts, no tindria el pes que té i l'efectivitat que té. Clar, clar. Jan és una dona vídua que viu amb el seu fill estudiant. Llavors, durant el dia, quan el fill és fora, ella fa les tasques de la llar i es prostitueix. Aquí, Akerman va dir que el treball sexual de Jan és una metàfora. Jo entenc que vol dir una metàfora del matrimoni, no? On l'esposa servia sexualment al seu marit a canvi d'un lloc a la societat. I com que Jan és vídua i no té un marit que la sostingui econòmicament, doncs, i sospito que la pensió tampoc és per tirar coets, doncs es prostitueix. I el seu fill no ho sap. I és com que totes aquestes tasques formen part del mateix mecanisme. Fer el cafè, fer els llits, bullir les patates, rebre el client, netejar la banyera... I va com per sobre de raïls a casa seva. O sigui, realment sembla un autòmat aquesta persona. I tu estàs allà durant 3 hores i 21 minuts, perquè no es pot fugir, tu i ella, a temps real.
Vaja, a mi el que em fa gràcia és que ara tu parlaves de la prostitució, però també forma part, per mi, quan veiem aquesta dona allò estronxant bajoques, és que és una feina més, una tasca més, eh? Allò del treball sexual, com diu la paraula, que igual que fa llits, es dedica a la prostitució, com una tasca més, amb la mateixa rutina, tot són portes, rutines, sorolls quotidians, com per algunes persones també és el sexe, aquella rutina, aquell he de fer això, he de complaure, he de no sé què, ens posa molt contra les cordes a totes les persones que veiem aquesta història.
Sí, sí, al final veus una persona totalment alienada, no?, en aquesta mena de treball domèstic i sexual, el que posen en el mateix pla. És fort, és fort. Però el tema és que no, al llarg de la pel·lícula hi ha una evolució.
Estàs fent un spoiler, clarament?
No, és a dir... No faig un spoiler de veritat, però precisament gràcies al treball cinematogràfic, no, el pes del temps, la repetició, pots veure com aquest patró es va escardant. Ara se li cou massa les patates i les ha de llançar, ara el seu fill li fa notar que va despentinada, ara es deixa sense tapar la sopera on guarda els diners, li cau un raspall mentre neteja una sabata, tasta el cafè, el llença, en fa un altre, el llença, no? Veus com es va filtrant la neurosi i l'horror.
I a més com hi ha una substitució, jo crec, també, d'aquest fill, que gairebé sembla el marit, no? Aquell personatge absent que ens imaginem, no?, dels anys 70, llegint el diari mentre la dona fa el dinar, mentre està tota l'estona sola, aquest noi, doncs, va a classes, el llegeix, també, en algun moment li diu, em sembla que llegeixes com el teu pare, em recordes el teu pare com llegeixes, vull dir que és com allò, els senyors de la Dilman són, podrien ser el pare, l'avi, el tiet, de mil generacions, no?
No, i a més, per les converses que té amb el seu fill, és una relació molt atípica.
Molt.
Perquè ell li diu, no?, el fill li acaba dient com que li horroritzava la idea del seu pare tenint sexe amb la seva mare, o li explica, no?, li explica coses...
El fill em cau fatal, eh? És com una meva, una mica.
Sí, és terrorífic, i ella està allà, i ella al final deia, és que mira, jo el que volia era una llar pròpia i un fill, no? Allò és tot el que desitja.
Està sortit caríssim, eh?
Caríssim.
Antònia. Nothing can stop him now. No one can top him now. I guess I'll have to let him go. Up, up, up the ladder. Sí, up, up, li diríem a la gent Dilman, li diríem, ves, surt al carrer, perquè això que tens a casa, vaya festival, eh?
Ves tirant, és com una tragèdia grega, però despullada de tot element superflu. És com Antígona amb davantal. El tema és que és l'obra mestra... És l'obra mestra de la seva directora, de Chantal Akerman, que la va fer quan tenia 25 anys. 25 anys i et treus aquesta pel·lícula de la gorra. Bueno, és el que et passa quan ets un geni.
Què fèiem tu i jo quan teníem 25 anys?
Doncs mira, jo amb 25 anys vaig estar mesos amb l'habitació a les fosques perquè no aconseguia canviar la bombeta i em vaig rendir.
Mm-hmm.
Un geni, també, a la meva manera, suposo.
Ja ho veig.
No cal comparar.
Sí. No cal comparar.
Fortíssim. Es veu que Chantal Akerman estava una nit regirant-se al llit, inquieta, i de sobte, en un sol minut, va veure tota la pel·lícula de Jan Dillman. I la va veure ràpid perquè ja l'havia vista moltes vegades, no?, en les dones de la seva família. De fet, va definir la pel·lícula com una pel·lícula d'amor a la seva mare, un reconeixement a un tipus de dona. I diu, a veure, jo allò ja ho havia vist.
Home, amor...
Diu, la prostitució no l'havia vista, i una altra cosa tampoc, però... Sí que sé de què està parlant. Allò ho portava a la pell, Déu.
I clar, jo crec que també és molt interessant aquesta idea de que veiem la idea de la mestressa de casa i no tenim ni idea de la història que hi ha darrere, no? De la solitud, moltes vegades, o, en aquest cas, doncs, d'aquesta doble vida que tenia ella, no? Però jo crec que no està tan allunyada de la realitat. Escolta, com va anar el rodatge? Perquè el rodatge va ser un Hare Krishna, no sé què dir, un...
Va ser un pifòstio bastant important.
Exacte.
Sí, el rodatge va durar només 5 setmanes per fer tot això, i la gran majoria de l'equip està format per dones. En una entrevista del 2009, Akerman explicava que en aquell moment hi havia càrrecs al cinema, no?, com script, muntadora, que sí que eren vistos com a aptes per dones, però n'hi havia molts que no. Directora, per començar, tècniques de so, il·luminadores... que era tota una altra pel·lícula, no?, mai més ben dit. Llavors ella volia demostrar que era totalment possible fer una pel·lícula posant una dona a cada càrrec. Tot i així, el rodatge va ser horrible, es veu, no perquè fossin dones, sinó perquè no les va poder escollir.
I com que no les va poder escollir? És a dir, l'empresa li va dir, tu has de posar qui jo et digui, o què?
Sí, absolutament.
Perfecte, meravellós.
Bé, tot dones, no?, som totes intercanviables, som totes compatibles entre nosaltres, tenim les nostres coses. Clar, és important...
Sembla que treballin
persona...
a Catalunya Ràdio.
Mira, però és important per a una persona poder escollir el seu equip. Van dir, mira, què vols? Una dotzena de dones...
Un programa de ràdio, no em vulguis demanar tant. Escolta, i la crítica què? Perquè imagino que, vaja...
Clar, va ser una estrena controvertida. Es va estrenar al Festival de Cannes l'any 75 i la gent s'aixecava i marxava.
Això sí que ho has dit en francès, eh?
Però Cannes, sí, Cannes, sí, perquè és molt fàcil dir Cannes. La gent s'aixecava i marxava i ella explicava, dir, ostres, no era jo conscient que havia fet una pel·lícula tan provocadora, no? Però realment hi havia alguna cosa que sublevava el públic. De fet, Marguerite Duras... Es va aixecar dient, aquesta dona és boja.
Home, Margarit...
Home, per escandalitzar la Margarit. Tu t'has llegit l'amant? A mi allò em sembla la cosa més...
Però si no passa res, ja en 3 hores, home.
Pues aquesta dona és boja. Ara, L'endemà, doncs, més de 50 persones la van contactar perquè volien passar John Dillman en seus festivals, perquè van dir que això és una cosa que no hem vist mai.
Alguna cosa havíem vist en aquella pel·lícula.
Clar.
I, escolta, recordem que la Jane Dillman va ser considerada la millor pel·lícula cinematogràfica. Ja ho has dit al principi de la història. Fa poc, el 2022, no?
Sí, va ser la revista cinematogràfica britànica Sight and Sound.
També t'he de dir que es van esperar uns quants anyets, en dir que era una bona pel·lícula.
Sí, bé, és a dir, jo crec que això ja fa... Doncs ho deuen fer des de fa 3 anys. O sigui, és el veredicte de molts crítics. En el cas de Jane Dillman va ser 1639, es van posar d'acord.
Els has comptat tots, eh?
Exacte, un a un, en fila. I en anys anteriors, les altres pel·lícules que l'han obtingut han estat Ciutadà Kane, d'Orson Welles, Vertigo, d'Entre els morts, del nostre amic Hitchcock, i Lladre de bicicletes, de Vittorio De Sica. Per tant, entenc que només ho han fet 4 anys.
Però escolta, el quart any, aquí ho van donar tot amb la Jane Dillman.
El quart any per Jane Dillman, sí.
Escolta, segur que li va fer molta il·lusió. La Chantal Ackerman ja no està per celebrar-ho, no. Però la cosa és que va haver-hi polèmica amb això també aquesta vegada, o no?
Sí, hi havia molts senyors enfadats. Per què? Doncs perquè si tu textualment una senyora rentant els plats no és cinema. No l'és. I ja està. I això és el Me Too, que està ocupant les agendes. Vull dir, clar... I el tema és que precisament Jane Dillman és una reacció a la jerarquia d'imatges del cinema, no? On un accident de cotxe o un petó seran imatges molt més interessants que una dona pelant patates a la cuina. Però això no és accidental, perquè té a veure també amb quin lloc ocupa pelar patates a la cuina en la jerarquia social, no? Ackerman va dir que la feina de la dona sorgeix de l'opressió i el que sorgeix de l'opressió és més interessant. Perquè
ens han de dir, Catalunya...
Exacte. El gest mecànic de pelar la patata dia rere dia rere dia és cinema i és interessant perquè està parlant de moltes coses.
Si és que tens raó. Watch me, I watch you, and everything goes crazy. Va, va, watch me, bambino, va, va, bo, bo, bo. I clar, estem, ara que parlem molt de les tradwives i d'aquestes senyores que estaven a casa tot el dia esperant que el marit tornés de la feina i anaven fent magdalenes al forn i tot això, no? Tu ara estàs veient Mad Men,
sí.
Justament aquesta sèrie meravellosa, i,
sí, sí.
I hi ha moltes dones com aquest personatge, oi?
Sí, sí, estic reveient Mad Men, em sembla de les millors sèries que s'han fet.
És
estic profundament
brutal,
enamorada, o sigui, me la veuria, Mad Men, no sé com dir-ho. Clar, i el personatge, sobretot de Betty Draper, no?, que li tremolen les mans i no se sap què li passa fins que sap que el que li passa és que no és el que li passa, és que és el que és la seva vida, no? Aquesta imatge iconogràfica de les dones dels suburbis americans, que al final eren el referent de totes les esposes abnegades d'Occident.
I a més com a esperança sempre això que el marit arribi begut o d'estar amb un altre o no passa res, perquè elles han d'estar allà aguantant el forn en marxa. Eh?
Sí, sí, aquests àngels de la llar, m'agrada molt l'expressió, àngels de la llar, no? I sovint úniques protagonistes del seu propi infern, perquè estan allà soles. Estan allà soles, amunt i avall, no? Posant mona la casa de nines, envoltades de lluentíssims electrodomèstics i rutines lacerants. És que és...
I escolta, parlàvem molt de les tradwives, però tu em vas dir, jo vull parlar d'unes altres wives, d'unes altres esposes, no? Són les Stepford Wives.
Clar, és que el 75...
Què són aquestes?
Això era una pel·lícula, estava a l'exposició aquella del CCCB de Suburbia, que
sí,
estava
per
també
si us l'heu perduda.
Que hi havia una part que parlava d'això, de les mestresses de casa. Hi ha una pel·lícula del 75, també, com Jane Dillman, que es diu Stepford Wives, que és una pel·lícula crítica de terror que retratava precisament aquestes dones i aquesta alienació.
Que clar, fa por, fa por.
Fa por.
I escolta, originalment això va sortir d'un llibre, oi?
Sí, l'autor és Ira Levin, que és autor també de títols com Rosemary's Baby.
Sí, la semilla del diable, no?
Aquesta, sí, sí.
La llavor del diable.
La llavor del diable, un títol spoiler com un altre.
Exacte.
Moltes gràcies per tothom.
Escolta, però ara hi ha moltes senyores fent magdalenes a TikTok, no?
Clar, hi ha tot aquest ressorgiment...
Sí, s'està reivindicant tot això.
Hi ha tot aquest ressorgiment, tradwife a xarxes, que és trampós, perquè al final no són mestresses de casa, són influencers, no?, que viuen de vendre la seva vida fent de projectar aquesta imatge idíl·lica de dones joves i rosses que viuen a la seva granja a Utah amb 8 fills que munyen les ovelles i fan pastissos de ruí barbre.
O sigui, que la Jane Dillman les esgarraparia, per dir-ho clar, no?
Home, els hi trenca la cara a la Jane Dillman.
Sí, diu, escolta, m'arriba aquí a estronxonar patates i bajoques i m'expliqueu com arribo a final de mes. També jo estic pensant que Jane Dillman, pel·lícula meravellosa, eh?, que tot això que està fent ho viu en silenci i és com que la societat ja li va bé perquè no trenca les normes, no? Perquè està fent tota l'estona el que s'espera d'ella, que es cuida del seu fill, eh?
Sí, sí.
Tremendo, eh?
I el tema és, pots fer el que la societat espera de tu?
sense matar-te a tu mateixa.
Sense perdre l'enteniment, si el que espera la societat de tu és això.
Estem molt profundes.
És terrible, és que a mi, t'ho juro, em posen els pèls de punta.
Sherman, anem a pastronxonar el que sigui.
Exacte, anem a fer unes patates bullides.
Vinga, fins ara. Merci, adéu. Moltes gràcies.
A vosaltres. No, and then we will raise a great big family. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Bi-o-bi-o-bi-o-bu. Bacio-mi, bambino, bacio-mi. That's nice.
A les dones i els dies, et canviem la lluna.
I atenció, parem màquines, perquè amb un cop de maluc que acaba d'entrar aquí la Pineda, l'Elisenda Pineda, com estàs?
Uepa, no tan bé com tu, eh?
Home,
com Sherman, que és meravellosa.
La Sherman ens agrada a casa, eh? Que, per cert, l'Oien ha trucat i ha dit que no para de veure Jurassic Park. Totes hores.
És gros, això, eh? És xula, Jurassic Park. Sí. Gran banda sonora, també,
exacte.
Eh? Les coses s'han de dir totes.
Hi ha molts animals.
Molts animals. Animals que no veurem mai més a la vida.
Com nosaltres.
També hi ha algun dinosaure per
sí,
el món.
Exacte. Sí. Escolta'm, fa dies que no sentíem a parlar de les dones a la perruqueria, que les tenies allà. Ens va trucar una oient de Torredembarra que diu que t'escolta cada setmana i que es pixa amb la perruqueria.
Doncs avui es pixarà, que prepari les serradures, ja li dic ara, el Tina Lady, que és una cosa fantàstica, vull dir que t'estalvia molts problemes, i que s'ho vagi posant, perquè avui tornem a la perruqueria Ariana de Barcelona, on vam conèixer la Carme i la Montserrat, dues germanes de Sant Antoni de Vilamajor, i això és el que va passar l'últim dia que vam anar a tallar i marcar.
En el capítol anterior...
Déu, que ens va fer primer.
No parlis gaire de Déu, si pot
sí,
ser.
Sí, senyora.
No, ho sento.
Catòlica, apostòlica, no. Romana.
Ens estimàvem molt. Es deixava el llit, gens, quan era gens. Petita. Però el primer dia vaig portar el pare de carabina, a darrere. Que no em pogués donar ni la mà, I m'he enamorat. Però jo vaig pensar que no era el moment.
Volies viure la vida i
donar... Volia anar a Londres, mirar els assunts...
Sí, per tot
no,
ja era bella.
Per tenir relacions sí, íntimes, sí. Per exemple, a mi no em va conquistar cap. 25 anys ja és allò que dius, em poso una peluqueria o no? La meva mare va dir, home, si mai un dia us voleu casar, jo us ajudaré. Vale, firmat.
Unes reines... Unes reines meravelloses.
Elles és dues, moro, recordem que la Carme, que Carmina, és la propietària de la perruqueria, és la que talla els cabells, que té ja 76 anys i ella encara està allà,
Escolta, et van sentir o no?
Home, clar que em van sentir.
I t'han trucat, no?
Home, aquestes senyores són estupendes. Aquestes senyores
t'has fet amigues, eh?
Jo, mira, és que et diré que sí. Montse, et diré que sí, perquè, clar, no sé si recorden els nostres oients i oientes...
Tens el guapo pujat, eh? Sí? Vas a la perruqueria allà cada setmana, eh?
Bueno, les puntes, marquem una miqueta, el tirem cap endins, saps? Un tall francès em faig, que està de moda.
Escolta, però amb elles aquesta setmana els hi vas preguntar per allò que tots ens hi farem, però ningú vol parlar-ne, eh?
Exacte.
De la bellesa en ve baixa.
Exacte, perquè l'Anna Maria i la Carme han envellit. Ai, l'Anna Maria, perdona. La Carme i la Montserrat han envellit, estan digníssimes amb 76 i 81 anys.
Com naltros, que també envellim,
Mira, i jo cada dia estic millor.
Val, d'acord.
Igual que tu, Montserrat.
Sí. Has vist quins...
Però ens deixem estupendes. Però no t'ho perdis, perquè en aquesta perruqueria elles dues ja estaven explicant les seves coses, que puja baix, que... I arriba una altra senyora que es diu Anna Maria. L'Anna Maria és una senyora. És una senyora que està casada amb un cirurgià. És una senyora de Barcelona.
Vols dir alguna cosa amb això?
Bueno, té un cutis... Sembla porcellana,
sí.
Vestida, tocada i posada.
Però vols dir que el cirurgià va fer feina?
Pues, no.
És tot natural.
Tot natural, tot natural de cuidar-se d'una senyora que no ha fumat en tota la vida.
De baba de cargol, eh?
Home, tu diràs, baba de caracol. Ei, doncs escolteu com elles reflexionen amb la conversa que tenen la Montserrat i la Carmina quan parlem del tram final de la vida.
Jo, mentre es conegui, vull estar a casa amb alguna senyora, i el que sigui, tenen que procurar que em cuidin bé. I quan no els conegui, que em posin allà on els doni la gana. Que es venguin tot el que tinc, que jo no els sentiré ni els entendré ni res.
Jo no li sento.
Aquesta vol anar a una residència.
No, jo no vull hipotecar la vida dels meus fills.
No, jo
començar.
No.
Segona, no els hi recriminarà res, perquè jo, la meva herència sóc jo, no he pogut comprar mai res treballant tota la vida, perquè he invertit
no,
en unes...
No, tens dues cases, noia.
Bueno, però són de la meva mare.
Bueno,
vale.
Però els has donat
jo no he...
Bueno,
però la meva herència meva... Aquí presenté, si volen.
És genial.
No.
Si té dues cases, en dono una a cada fill.
Però no són guanyades meves.
I què,
Que no.
Tu, si arriba un dia que necessitis ajuda...
No, jo procuraré si me n'haig d'anar a Girona, si me n'haig d'anar a Cancún, aniré. Però jo vull que m'agafin en una residència pels diners que he treballat i que em donen.
Clar, és que abans era molt habitual el que dèiem, no? De les dones que cuidaven els avis, els pares, etc. Això avui ha canviat. Vosaltres creieu que ha canviat per bé? És a dir, està bé que les dones per fi hagin pogut dir, escolta'm, jo deixo de cuidar perquè també m'he d'ocupar de la meva vida, o no? Creieu que ens hem refredat com a societat?
Envellir i morir entre estranys no és una cosa gaire agradable.
No és maco, és veritat.
Oi? Clar. Sempre és millor, però clar, també hi ha circumstàncies, no es pot dir tot aquí i tot allà.
I com que jo he compartit sempre amb gent, no vull estar sola amb una cuidadora.
Té por.
Ni dues. No, jo vull buscar merder fins al final. Si haig de prendre la poma de la meva del costat, li prendré.
Diu que serà molt pesada, eh?
Sí, i allò és que em renyin, perquè em toca. Però jo estaré sempre junta amb gent.
Dues versions...
Què et sembla, eh?
Vull dir, una dues germanes,
que
cuidin,
una infermera, l'altra que vol la residència. A mi m'agrada molt perquè la Carme diu que em portin a la residència perquè si li he de fotre la poma a la que tinc del costat, li fotré. Diu, llavors que em renyin. Diu, perquè...
Això ja preveient que...
Ella ja preveu... Clar, que preveu que hi haurà una renyada.
Tindrà problemes amb menjar, no?
Totalment. No? I a més que ella, clar, recordem que ella és una persona que ha begut, ha fumat, ha anat amb minifaldilla, se l'ha pujat així amb el cinturó, que els nois, els nòvios de les seves amigues li pessigaven el cul quan pujaves. Vull dir, ella sempre ha anat buscant el conflicte, la controvèrsia. És una dona que ha viscut la vida profundament. Montserrat, què t'he de dir, que no sàpigues?
És que ja me'n vaig a viure en aquesta perruqueria.
Home, i tant que sí, perquè la Carme té molt clar que això de quedar-se vídua com és ella ara mateix no és motiu per fer-se pena una mateixa.
Jo sóc del parer de que cada veïnat hi hauria d'haver-hi una residència per no perdre els amics, la família... Perquè a l'hora d'anar a dormir, bona nit i tapa't, tu. I si no... Si és que tenim incontinència o tenim una cama trencada, o hem d'anar a un lloc que ens ajudin.
Encara no es fa el càrrec de que s'ha fet gran.
Canviaria
ella té una manera de fer la vida que fa el que li dóna la gana.
Oh, ja.
Què passa? Avui me'n vull anar a dormir a les 8 del vespre. Diu, adéu, em diu, bona nit, me'n vaig a dormir, no que no vingui. No vingui ningú, si ve algú, sóc a descansar. A les 8 del
home, hi ha algunes que ens agradaria que vingués algú a la nit.
I a les 8 anar a descansar també.
I a les 8 anés a dormir quan te toqui.
I el que és pitjor, a les 6 i mitja del de 6:45 del dematí t'aixecaran, et dutxaran...
Li agrada anar a fer cafès al dematí.
Que et rasquen l'esquena, també.
I llavors,
dinar. M'agrada a mi. Cafè al matí. Ai, sí. Mullar el xurro.
Elisenda, soc viuda. Vale? Si no he sigut viuda... He tingut les meves coses, no? O sigui, tinc que fer això, tinc que anar amb el marit vindrà, tinc que obrir la nevera, venen els nens a dinar el cap de setmana. Vull disfrutar, fixa't tu, de ser viuda.
Amb la meva les úniques germanes...
Per comptes de refugiar-me, ara no tinc marit, ara sí, perquè físicament el trobo molt a faltar. Pues no, vull disfrutar-ho.
No, unes reines. Vaja, és que els hi posaria un pis.
Totalment. A mi m'agrada molt aquesta filosofia del disfrutar de ser vídua. O sigui, per fi, està sola, no té els fills que li vinguin cada diumenge o cada dissabte a buscar-li el tàper. Ella fa i desfà, es lleva a les 6 del matí, a les 7, a les 8, a l'hora que li dona la gana.
Un dia volem parlar d'això del dol. Hi ha moltes dones que no tenen tant de dol.
Exacte.
No? Ho viuen bé, això.
Sí.
És una oportunitat.
Que el ploren un mes i mig, en el senyor...
Estàs pensant en matar el marit, tu, ja?
Bueno, jo estic pensant que si Déu no ho vulgui, ell marxa abans...
Sí? Déu no ho vulgui, ell marxa abans.
Ell marxa abans.
Ara meva, s'està empaltant, això, la perruqueria.
Jo crec que clar que el ploraré i estaré molt trista, però fer-se pena d'una mateixa a vegades...
No. Perquè no és per nosaltres.
Si encara et queden 3 o 4 anyets més de vida, escolta'm, ja ho sent que fumaré i veuré, m'ho fumaré tot. Ja
ui, sí,
ara.
Sí, encara aniràs a pessigar culs a la resi.
Espera't que ja, bueno, estic rascant el terra com un miure quan surt de la plaça de toros. Hosti,
aquesta metàfora torera no me la imaginava de tu. Tu vas amb torereta, però tan torera no t'imaginava.
No, però agafo el toro per les banyes, normalment.
Tot el que faci falta. Ah, jo t'ho compro tot a tu.
Digues que sí, Virgili.
Casem-nos, no esperem més. Elisenda
ah,
Pineda.
Sí, pubilla.
Ai, les pubilles de les dones i els dies. Aquí cada dia a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio, menys quan hi ha futbol, que després anem pel canal per la cara B, que diuen aquells. Aquest programa l'hem fet possible a Judit Pastor, la Mireia Dalmau, la Roser Parera, la Montse Comelles, l'Ali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà tenim un programa que ens fa molta il·lusió perquè parlarem amb nenes i amb dones d'altes capacitats, el que allò antigament es deien dones superdotades. Sabeu que s'han detectat menys, però no perquè les dones no siguin llestes, sinó perquè els hi fa por dir-ho perquè se les tracti diferent. I, per tant, demà parlarem d'això amb nenes superdotades, amb dones superdotades, amb dones amb altes capacitats, com es diu ara, com en Elias, que segur que altes capacitats tens.
No ho crec, eh?
No?
No, no.
Va, bastant... cada nit Catalunya, nit 2 hores.
Això,
això
sí,
és una bastant alta capacitat,
capacitat d'aguantar. Això sí, aquesta la tenim.
S'adormir-se.
Exacte.
Exacte.
Sí, important. Sí, aquesta capacitat sí que la tinc, però poques més.
Elias, bona nit.